Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'evacuació dels passatgers del creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus començarà dilluns. Només 14 passatgers espanyols ingressaran a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid per fer la quarantena. La resta repatriaran als seus països d'origen. Finalment, el vaixell fondejarà però no atracarà a les Illes Canàries. Mentrestant, els experts insisteixen que tot i tractar-se de la variant andina del virus, l'única coneguda amb capacitat de transmissió entre persones, el risc per a la població en general és baix i demanen evitar alarmisme. Escoltem la investigadora Natàlia Rodríguez de l'IS Global i metge de salut internacional del Clínic.
Jo crec que és un cas excepcional i per tant, com és una variant Andes, no? I aquesta possibilitat de transmissió respiratòria i és un context molt especial, jo crec que s'estan prenent mesures restrictives, no? per estar el més segurs possible. No? En una condició normal d'un pacient amb un antivirus, encara que sigui Andes, les mesures, diguem-ne, no? que seguiríem a l'hospital seria de contacte respiratori, no? I amb això, pues, és suficient.
Avui s'ha conegut l'hospitalització d'una hostessa a Amsterdam amb símptomes compatibles amb el virus i en les últimes hores s'ha detectat una possible persona infectada a Holanda. La Unió Europea prohibirà els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut d'abús sexual infantil. El veto entrarà en vigor a partir del 2 de desembre d'aquest any. Es tracta d'una petició que havia fet Espanya per introduir diversos canvis de la llei d'intel·ligència artificial europea. A més, s'ha acordat ajornar l'aplicació de les normes que han de regular els sistemes d'IA amb usos considerats al risc, com la gestió de fronteres o sistemes de biometria. I detingut un jove de 21 anys a Santa Coloma de Cervelló, Baix Llobregat, per agressions sexuals, coaccions i corrupció de menors. El detingut obligava a noies d'entre 14 i 16 anys a enviar fotos i contingut sexual. Després de la intervenció dels seus dispositius informàtics, se'l vincula amb almenys 7 víctimes més i la policia no descarta que apareguin noves víctimes. I a l'Hospitalet aquest matí han obert les portes de la nova edició de la número 32 de Biocultura, el Saló de Productes Ecològics i Consum Responsable. Hi participen més de 200 expositors i el programa ofereix 250 activitats. Des de Biocultura esperen que aquesta edició passi fins diumenge pel recinte unes 30.000 persones. Les entrades costen 4 euros i divendres i 6 euros al cap de setmana. La canalla de fins a 12 té l'entrada gratuïta. I el Barça tornarà a disputar una final a 4 a la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes van tornar a superar el Nantes al Palau 3-1 i 2-1 gràcies en part a les actuacions de Nilsen i Aleix Gómez.
Espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda, passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 7 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem com és habitual fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Caminarem per un GR del Delta de l'Ebre que han recondicionat. Participarem en una regata inclusiva. Ens acostarem a una llotja per saber quines són les seves últimes novetats i dedicarem bona part de la segona hora a parlar de medi ambient, concretament d'objectius mediambientals. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé, i felicitats, Isidro.
Ah, ja sí, l'Isidre és el marit de la Sílvia, que avui...
Avui fa anys.
Avui fa anys, l'enviem aquí, la felicitat.
Una abraçada, eh? I també a la Lia Sampai, que és una gran cantautora de les Terres de l'Ebre, i que a més que és una gran amiga de la ràdio. I ja està, ja que ho fem, fem-ho bé, no?
Tot bé.
Clar que sí. Bueno, que ja s'has d'acabar la setmana, Marina.
S'acaba la
que
setmana.
Que marxem de festa, tu
sí,
i jo, eh?
Sí, ja estem
demà,
segui...
ja la.
Ja estem veient aquí, seguint el, les novetats del creuer aquest.
Ostres, però al final, què ha passat? Perquè, a veure, explica'm. Perquè a mi l'última notícia era que ja s'havien endut la meitat dels malalts cap a Països Baixos.
No, no.
Ara resulta
vull
que
dir,
no, que encara
ja,
estan aquí.
Ja no. Ah, ja, ah. El creuer segueix. O sigui,
sí,
segueix.
No, ell va cap a la seva fi.
Ja, exacte. Hi ha persones, com per dir-ho d'alguna manera, confinades en aquell vaixell. Van evacuar dues persones que tenien...
Que estan greus.
Sí, no sé si greus o no, però que tenien símptomes, almenys.
D'acord.
I després estan seguint el rastre d'uns passatgers que havien viatjat amb unes persones que ha acabat morint. Sí, però no han de fer alarmisme. Jo he llegit molts experts i diuen que no han de fer alarmisme.
Això és com la Jessica Fletcher.
I ara acabo de llegir que el govern canari no deixarà atracar el vaixell, sinó que les evacuacions es faran per llanxa.
Perquè no volen que arribi a terra. Sí, 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 això sí que també havia sentit.
O sigui que així segueix. Però això entre diumenge i dilluns. Vull dir, encara ens queden...
Mare meva, la setmana vinent traurà fum tot això, eh?
Encara queden uns dies. Tot, tot, eh?
No podem fer un extra d'Arran de Mar?
Sí, seguint el creuer.
Què cap de setmana que fas?
Però no, no em va bé. Què cap de setmana? No em va bé. I tot pagant 15.000 i 20.000 euros, eh?
Clar, és que és això.
Vull dir, poca broma. Això, poca brometa.
Bueno.
Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Aquest, el...
I aquesta musiqueta. Ai, que l'has posat tu, que ja en surt, eh?
Aquesta musiqueta surt aquí, de The Love Boat, Vacaciones en el Mar. És la musiqueta sí, sí, que va en relació a la gran notícia d'aquests dies. Bé, esperem perquè ja el tema va molt més enllà del mar, eh? Perquè ja comencem a parlar amb els avions, de persones que van contagiar els avions i por ahí. O sigui, comença a fer tot plegat una mica de cague... Bé, ja ho vam dir l'altre dia, que quan vèiem el Fernando Simón i els súpers que es provisionaven de paper de vàter, atenció.
No sé si s'estan provisionant de paper de vàter, eh?
No sé, jo. I segur que algú ja ha començat a comprar coses. O sigui, algú ja... Però bé... No...
Jo avui he tingut la tentació d'anar a la farmàcia a demanar per mascaretes per comprovar si hi havia gent que ja no estava comprant, però de moment no ho he fet. De moment m'he contingut.
Jo ja us vaig dir, marxo d'aquí unes setmanetes, o sigui que esperem que...
Que no et va bé, no, jo crec que
no,
això,
no
jo vull
bé,
fer
no
cas als experts.
No em va bé, no em va bé.
Jo vull fer cas als experts.
Sí, jo també.
O sigui que...
Tot anirà bé.
A més, Sergi, entre tu i jo, ara ve l'estiu, no, jo no crec que ens tanquessin així en ple estiu.
No, home, a part, no, dubto, perquè, com ja sabem, el capital, és a dir, el mal sempre guanya, dubto que,
ah,
que ens tanquin.
Sabria que estaries al meu equip amb això. I anem a saludar l'Oriol Leu des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs... Bé, aquí anar seguint també l'actualitat, d'aquest antivirus, que bé, és el que vam dir l'altre dia, que tot va canviant, tranquils, que és una malaltia que no es transmet a les persones, ara avui ja sí, és una soca concreta, és justament aquesta, mira, justament aquesta sí que es transmet entre persones. En principi has d'estar moltes hores al costat d'una persona per contagiar-te, però no sé, diuen que una hostessa es va contagiar per veure una persona...
No, no ho saben, no ho saben, que té símptomes,
no
la tenen aïllada.
No, clar, no ho saben, però ja te l'han colat, saps? Ja van per aquí. I dius, bé, que al final resultarà que no. Feien pau de moltes hores, però per aquesta sóc que no. Per aquesta, i que al final tot canvia cada dia i ens trobarem allà on ens trobarem inevitablement, perquè ho tenen planejat, em fa l'efecte, des de fa molt de temps, això.
Ves?
El què?
El què?
Una nova pandèmia, ja veuràs.
Ui.
Jo no ho veig tan clar, eh?
Ui.
Com diu el Sergi, el capital sempre guanya. Que és el mal.
Si al capital li interessa això, fotuts estem, eh?
No sé, per això t'ho dic, que no sé fins a quin punt interessa. Si ens han de parar a tots, fatal.
Tampoc ho arreglarem ara, això.
Sí, exacte, no ho arreglarem. Sergi, què deies?
No, que al final potser acaba allò en el bocata de mortadela, no? També.
Sí. Sí, perquè, a més, el graciós és que diuen que no es pot haver agafat pel barco. Mm. Però, clar, si això, tot això ve de les rates, no sé d'on ho poden haver agafat, aquesta
gent,
saps? O sigui...
A un abocador dels Andes, deien. Ara, havia...
Sí, suposo que abans de pujar.
He llegit en alguna banda. No? He llegit en alguna banda. Sí.
Veurem com acaba, de moment. Continuem, anem a començar amb la Randa Mar, també hi ha la Cel Prieto des de RadioDelta.cat, la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu des de la Costa Brava explicant que el Club Nàutic L'Escalau té el distintiu de bandera blava que atorga la Fundació per l'Educació Ambiental. Ja fa 34 anys que rep aquest distintiu de qualitat de forma ininterrompuda, Sergi.
Doncs sí, Marina, aquesta institució d'educació ambiental ha fet pública la llista de platges i diferents entitats nàutiques que han rebut el distintiu de bandera blava per aquest 2026. Un reconeixement que premia la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis. En el cas de l'Escala, el Club Nàutic ha rebut la distinció de bandera blava per la qualitat i el compromís amb el medi ambient de les seves instal·lacions portuàries i també per les tasques d'educació ambiental. L'entitat escalenca fa 34 anys que rep ininterrompudament aquest segell de qualitat, una continuïtat que reflecteix l'esforç de gestió del club per unes instal·lacions de primer nivell i respectuosos amb el medi ambient. Fins a 9 ports de comarques gironines també s'han endut aquest reconeixement, que al que s'hi sumen 27 platges. Si mirem en el conjunt de Catalunya, s'hi han sumat 101 platges i 24 ports. El Club Nàutic L'Escala compta amb les certificacions ISO 9001, ISO 14001 i EMAS, que valoren una gestió ambiental integral, un codi ètic i una política de qualitat ambiental destinada a afavorir la preservació del port i del seu entorn. Aquest Club Nàutic també està adherit a la Carta Europea de Turisme Sostenible de la Federació Europarc i als Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030.
L'Ajuntament de l'Escala ha iniciat els treballs de condicionament de les platges del municipi. Un any més només funcionaran els rentapeus.
Sí, Marina, les màquines estenedores de la sorra han començat a operar aquesta setmana. Primer de tot, a la platja del Riells. Ha estat una de les franges del litoral de l'Escala menys damnificades per les llevantades i és per això que els treballs es redueixen a la redistribució de la sorra. On sí que caldrà una actuació més intensa serà Sant Martí d'Empúries, una de les zones més afectades pels temporals. De fet, les platges del Portitjol, les Mosleres i el Moll Grec hi han precisat d'una aportació extra de més de 7.000 metres cúbics de sorra que ha finançat el Ministeri per la Transició Ecològica. Mentre que l'actuació al Riuet i el Rec del Molí anirà a càrrec de l'Ajuntament, que preveu iniciar els treballs d'aquí a dues setmanes. Ens ho explica Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
Doncs es basa en sorres, no hi ha aportació en aquest cas. Estirant la sorra ja aconseguirem aquesta superfície de platja que teníem els anys anteriors. Empúries, aquest hivern doncs, hi ha hagut les afectacions que hi ha hagut pels temporals. Amb les aportacions de sorres que ha fet el Ministeri doncs, s'han recuperat molt bé les platges del Portitxol, el Moll Grec i les Muscleres, però és cert doncs, que tenim la platja del Rec del Molí i sobretot la del Riuet, en què aquí sí que necessitarem un treball més intens, sobretot d'estirament de sorres, perquè la superfície s'ha reduït molt.
És habitual que durant les primeres setmanes de maig l'Escala opti per condicionar les platges. Com a mesura de precaució i responsabilitat sobre el consum d'aigua, el consistori eliminarà aquest estiu les dutxes de Sant Martí d'Empúries i les substituirà per rentapeus. A curt termini, la voluntat del govern és estendre l'acció per tot el municipi. Els serveis de temporada de bany començaran el 15 de juny i se l'allargaran fins al 15 de setembre, amb la incorporació de les tasques de socorrisme, la instal·lació de boies i plataformes. Un any més ens mantindran els punts d'amarratge ecològic entre el Cargol i la Creu per tal de preservar la praderia de Posidònia.
Anem ara fins les costes del Garraf. Sitges ha recuperat unes postres típiques del municipi que havien quedat oblidades en la memòria dels sitgetans. Es tracta d'unes galetes dolces conegudes com escumes de Sitges, que l'antiga pastisseria L'Estrella va crear ara fa més de 100 anys, Carla.
Doncs sí, era el 1917 quan la pastisseria L'Estrella del carrer Major de Sitges creava una galeta dolça coneguda com les escumes de Sitges.
Amb el pas dels anys i després del tancament de la pastisseria, aquest dolç es perdria en el record dels sitgetans. Ara, de la mà de tres argentins que fa gairebé 7 anys que viuen a Sitges, aquesta recepta ha tornat a agafar forma. Ha estat després d'una recerca històrica en què han recuperat la fórmula original que estava perduda i amb la voluntat de retornar a Sitges el gust d'aquestes galetes cruixents, alhora que també convertir-les en un souvenir arrelat al municipi. Ho explica Javier Velay, fundador d'Escumes de Sitges.
Nosaltres som argentins i vam venir a viure aquí a Sitges fa 7 anys gairebé, i el que passava és que quan venien amics i família i ens preguntaven què podem portar cap a casa que sigui original i típic de Sitges, i no hi trobàvem res. Està la Malvasia i el Chateau de Sitges, però són una mica difícil de portar a l'avió cap a casa. Investigant una miqueta hem trobat aquestes galetes que es feien a aquesta pastisseria, però que s'havien perdut al llarg de la història.
Seguint la recepta original al peu de la lletra, amb merenga i ametlla com a ingredients principals, les galetes es produeixen en petites produccions perquè mantinguin la textura cruixent, simulant, asseguren la lleugeresa amb què les onades arriben a la platja sitgetana. Són una bona opció per les postres i combinen a la perfecció amb la malvasia de Sitges. Els tres impulsors de la iniciativa compten a més amb el vistiplau dels sitgetans que recorden el gust de les galetes i amb el més important, la confirmació d'un dels darrers propietaris de la confiteria L'Estrella.
Tenim la bendició de l'últim, del darrer propietari d'aquesta pastisseria, que es diu Pep Dalmau. Ell l'ha estat i ell ens ha donat la recepta original. I estan fetes només d'ametlla i merenga.
Les galetes, que en el seu primer any de vida han anat creixent i consolidant-se al municipi, es poden trobar en el format clàssic o en un de més petit, en una vintena d'establiments de Sitges. També en alguns hotels, que les ofereixen com a benvinguda als visitants que arriben a la vila.
I a Vilanova s'acaba de presentar una nova edició del Girafeina, una jornada en què 25 empreses del Garraf i comarques veïnes busquen treballadors per cobrir al voltant de 350 vacants amb el format d'entrevistes ràpides.
Ve una empresa de nova creació situada a la vegueria Penedès, vinculada al transport i la logística, busca personal per incorporar-lo a la seva plantilla i el 14 de maig farà entrevistes de treball amb els candidats inscrits. Precisament, el sector de la logística busca cobrir un centenar de vacants, el mateix volum que necessita el sector de l'hostaleria i de la restauració. En total, 25 empreses participaran enguany al Girafeina. Durant tot el dia, en horari de matí i tardà, els aspirants mantindran reunions ràpides en format de speed dating. A banda de les entrevistes de treball, durant la jornada també es programaran conferències encaminades a complementar la recerca de feina o la reorientació laboral. Per prendre part en el Girafeina cal estar inscrit prèviament al web de la fira, on també es poden consultar les diferents ofertes vigents.
Fem aturada a les costes del Maresme. El Club Nàutic d'Arenys de Mar ha revalidat la bandera blava d'aquest any 2026. Un any més és l'única instal·lació aranyenca que l'ha rebut, ja que cap de les platges d'Arenys opta a aquest reconeixement, Oriol.
Doncs sí, Marina, el programa Bandera Blava, com ens explicava també en Sergi de l'Escala, per a ports, promou l'ús racional dels recursos en les instal·lacions, activitats nàutiques i conscienciar les persones que utilitzen les instal·lacions portuàries de la necessitat de protecció del medi marí i també de la navegació sostenible. En això hi treballa el Club Nàutic d'Arenys, que rep aquesta distinció com un reconeixement a la feina ben feta i com una empenta a continuar millorant en el bon ús del port. Escoltem a Pilar Rodríguez, que és la gerent del Nàutic d'Arenys.
Intentem renovar aquest distintiu cada any, val? Llavors estem contents de que cada any doncs, tenir-ho, no? Aconseguir-ho. Per nosaltres doncs, és important perquè és que ens reconeixen doncs, la nostra gestió ambiental i de la seguretat i de la qualitat dels serveis que estem donant en el Club Nàutic. Sí, els usuaris del club, els que estan sempre per allà o els que venen esporàdicament, no? d'explicar-los la importància doncs, de protegir el medi marí i apostar per la navegació sostenible. Llavors és una mica una barreja barreja de tot, no? Tant dels serveis pues, com del medi ambient, com tot, no? Llavors reafirma el nostre compromís amb la sostenibilitat.
Qui no ha obtingut bandera blava, com deies, han estat cap de les platges d'Arenys de Mar a causa del trànsit en l'espai i en les desembocadures de les rieres. Altres platges veïnes, com la de Canet, la dels Tres Micos i Calem a la Riera de Caldes d'Estrac, així com platges també de Mataró, Calella, Pineda i Malgrat, sí que l'han obtingut.
Continuem parlant del distintiu de bandera blava perquè suma arguments a la defensa de l'actual model del port d'Arenys i les instal·lacions i activitats que actualment acull el Nàutic d'Arenys. En aquest sentit, des del club han organitzat una conferència per reiterar la seva posició contrària a la construcció del martell a la Bocana aquest divendres.
Exacte, aquesta xerrada la protagonitzarà Carles Ubac, president del Club Nàutic, també col·laborador d'aquest programa. En declaracions, justament, en una de les seccions que fèiem, afirmava que Arenys té l'únic port refugi de la costa central, una característica que veuen amenaçada per l'anunci de ports de la Generalitat de construir un martell de formigó a la Bocana. Per aquest motiu, ha preparat una argumentació sobre la història i la creació del port i exposarà els motius pels quals considera que aquest projecte de martell és un perill per a la seguretat, també per al paisatge i també per al medi ambient de la vila.
Si el martell és com un dic que surt en perpendicular, que taparia la Bocana, ja no seria segura i el port del refugi ja no seria port refugi. I de tot això, estic molt content amb la gent de l'Ateneu d'Arenys que em va invitar. Jo us convido a la conferència, salvem el port. Parlarem de temes de visual. Arenys és un cromo, és una postal, i això ens ho faria molt bé. I parlem de temes de medi ambient. És a dir, aquest martell, o esperem que no es faci mai, aquest martell mataria doncs, tot el medi ambient que tenim al port d'Arenys, que és molt i molt important.
La conferència és aquest divendres, dia 8 de maig, a les 7 del vespre, a l'Ateneu Arenyenc.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Servei de Costes de l'Estat trasllada i distribueix 20.000 metres cúbics de sorra des del port de Tarragona al Delta de l'Ebre per reconstruir el cordó litoral dels calaixos de l'illa de Buda trencat arran del temporal del gener passat. L'episodi va causar una discontinuïtat de la franja costanera d'uns 70 metres i més d'1,5 metres de profunditat permetent la connexió directa entre el mar i els calaixos. Això altera considerablement el règim hidrodinàmic de la llacuna. Una draga transporta i reparteix el sediment seleccionat com a compatible per restituir l'espai. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, destaca que és una actuació d'emergència que havia esdevingut necessària. L'episodi va causar una discontinuïtat de la franja costanera d'uns 70 metres i més d'1,5 metres de profunditat, permetent la connexió directa entre el mar i els calaixos. Això altera considerablement el règim hidrodinàmic de la llacuna. Una draga transporta i reparteix l'accionat com a compatible per restituir l'espai. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, destaca que és una actuació d'emergència que havia esdevingut necessària.
S'ha fet una obra d'emergència absolutament inqüestionable, que s'havia de fer en la màxima celeritat, que és fer una aportació de 20.000 metres cúbics de sorra, perquè, com poden veure, en el forat que s'havia provocat hi havia un risc important de que la salinitat pogués arribar doncs, a les llacunes interiors i, evidentment es fes malmés doncs, a part de l'ecosistema tan important com és aquesta illa de Buda.
És el primer cop que Costes actua d'emergència amb moviments de sorres d'altres indrets i també per restituir la integritat dels cordons que protegeixen els calaixos. I Tarragona estudia com diversificar l'activitat pesquera per assegurar-ne el futur. Una de les opcions passa per la creació d'un obrador mitjançant el qual els pescadors puguin tractar el peix i donar sortida a nous productes. L'objectiu és obrir la porta a una via complementària d'ingressos que ajudi a la subsistència del sector, que passa per moments molt difícils. L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat i té en marxa un estudi de viabilitat tècnica, econòmica, financera i estratègica per avaluar, comparar i prioritzar diverses opcions de diversificació recuperació del negoci del sector pesquer de la ciutat. Una de les mesures que pren més força és la d'habilitar un obrador de peix vinculat a la confraria. D'alguna manera es replicaria el model ja existent a Palamós. Des de 2023, al municipi del Baix Empordà, a través de l'Organització de Productors Pesquers, funciona un obrador de peix situat al mateix port. Des d'allà preparen i venen part de les captures diàries i el producte té una millor sortida a nivell local, a banda de la creació de llocs de feina que ha suposat. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, fa una crida a treballar plegats i a veure el futur del sector amb esperança.
Sense inventar res, ponem a veure aviam si es pot fer i anem a veure això quan val. Anem a quantificar-ho, anem a veure com val, i aquí jo crec que només que tots els que estem aquí anem a la una i aportem en aquest projecte, això és projecte guanyador. També la restauració, eh? La restauració. Teniu aquí un entorn excepcional en el qual si la gastronomia i la restauració de Tarragona també se suma al projecte, evidentment ajudaria moltíssim.
El projecte anirà de la mà del Port de Tarragona, que hi destinarà al voltant d'un milió d'euros rebuts de fons europeus. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. La situació continua i continuarà dominada pels vents amb règim marítim les properes hores a la costa catalana. De fet, al llarg de les immediates hores, el vent serà més aviat de sud, sud-est, no gaire intens, i, per tant, no estarà tampoc remenada la mar. Tindrem, si de cas, maror en alta mar, especialment tant al nord de la Costa Brava com al voltant del Delta de l'Ebre. Però ja diem, algunes milles mar endins, arran de costa, marejol en general. Per bé que els núvols han d'anar més i tindrem alguns moments de ruixat, sobretot a la costa daurada. Pel que fa al divendres, aquests ruixats s'escamparan més. Al matí a la costa barcelonina, al migdia a la resta del litoral, tot i que plourà poc, a la costa brava. I en general, amb vent que al matí serà més de gregal, durant la tarda girant cap a xaloc. Si de cas al delta de l'Ebre tindrem la mar una miqueta més remenada, especialment durant el matí del divendres. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs de moment a aquesta hora destaquem encara alguna incidència a la xarxa viària, per exemple, en el cas de la C-17, on un camió ha perdut la càrrega aquest migdia. Aquí s'acumulen uns 3-4 quilòmetres de retencions de cues en sentit sud, en sentit Barcelona. Hi ha un carril tallat i d'aquí les aturades que no milloren en aquest punt de l'autovia de Vic. En el cas de l'autopista AP7, hi ha un vehicle avariat a l'altura de Gelida, ocupant un carril en sentit sud, en sentit Tarragona. De moment no hi ha massa complicacions en aquesta zona, pàl·lid d'intensitat, però per sort de moment sense aturades destacables. Hi ha la resta de trams de la xarxa viària, més enllà de les obres, òbviament, tenim punts amb lentitud, és el cas de la mateixa autopista AP7 a Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, i també diferents trams de les dues rondes, sobretot en sentit Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Siempre sin escapar.
les profunditats de l'actualitat.
Anem a Delta de l'Ebre, en concret a l'Ampolla, per parlar sobre les actuacions de condicionament del tram del GR92 que ha dut a terme el municipi. Per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla, Cel.
Sí, Marina, l'Ajuntament de l'Ampolla ha dut a terme durant les darreres setmanes diverses actuacions de condicionament al tram del GR92 que connecta el municipi amb el Perelló, amb l'objectiu de millorar-ne la seguretat, l'accessibilitat i l'experiència dels usuaris. Anem a comentar-ho amb Meritxell Fages, regidora de l'Ajuntament de l'Ampolla. Meritxell, benvinguda a Arran de Mar.
Bon dia, gràcies, com sempre.
Meritxell, durant aquestes últimes setmanes ha dut a terme aquestes actuacions que comentava. Què ha motivat? Com estava este tram de la GR92?
Bueno, jo crec que estaven les condicions prou bones, no? Però hem cregut convenient de fer-les encara més òptimes, més que res perquè creiem que és un passeig de ronda molt que l'utilitza moltíssima gent, també l'utilitzen moltes famílies, i hem considerat doncs, que hi havia alguns trams que s'havien de fer alguns petits retocs per a fer doncs, un passeig doncs, més apte, com si diguem, doncs, per a aquest tipus de visitants o de gent de l'Ampolla, per a que fos accessible a moltíssima més gent.
Uh-huh. Estem parlant d'un dels espais, podríem dir, més emblemàtics del municipi, dels tants que té l'Ampolla. Quin paper té este camí de ronda per al poble?
Bueno, i com bé dius, és un atractiu turístic fantàstic i bé, els atractius que té és que estan envoltat de natura, penya-segats, platges, tothom qui coneixem l'OGR sabem que és un tram idíl·lic de la nostra costa i com no, doncs s'ha de cuidar i s'ha de mantindre doncs, perquè la gent pugui seguir gaudint-lo en unes condicions doncs, òptimes.
Uh-huh, i tant que sí. I en concret, quines han estat aquestes millores que s'han dut a terme?
Primer que res, hem considerat necessari senyalitzar alguns trams, com per exemple a la platja del Baconer i a la platja de Perales, que és on comença els trams així més escarpats del trajecte. Hem considerat avisar a la gent que es tracta d'un tram de dificultat mitja-alta. O sigui, no hem d'oblidar que és un GR i que, òbviament, no tens un passeig pla, sinó que, doncs, que hi ha pujades i baixades que realment doncs, bueno, has de tindre una miqueta de forma física, no? Més que forma física, doncs, saber que no és un passeig pla, sinó que tindràs pujades i baixades, algunes, doncs, ja et dic, escarpes. Avisar d'aquesta dificultat i avisar també de que, òbviament, se pot fer infants aquest trajecte, però que hi ha que tindre cura dels infants, no? Esta ha sigut una de les primeres accions. Després també han ficat, bueno, s'han de ficar durant aquesta setmana o la setmana vinent, cartelleries pel meitat del trajecte que considerem que són trams més estrets, no?, i que recomanem als usuaris que passegen el més allunyats possibles del que seria el penya-segat. I aquestes serien com a accions principals, no? I llavors també el que han fet és diferents trams d'escales, de pujades o baixades, arreglar les escales, com si diguem, perquè o bé en alguns casos quedava la fusta a vistes, que hi havia alguns forats, hi havia inclús algun tram on el desnivell d'una escala era molt alt i hem cregut oportú pues, ficar més fustes per a poder fer una escala més baixeta. Val? Han sigut intervencions d'aquestes i llavors també, sobretot, hi ha hagut diferents trams on la naturalesa, òbviament, s'obri pas, intentar desbrossar alguns trams del GR per a, pues, bueno, pues, com bé te dic, les herbes i la natura pues, ha envaït una mica el GR, el que han fet ha sigut netejar-lo per a tindre camins més amples.
Uh-huh. Bueno, pues, tot un seguit de mesures, no de manteniment, perquè al final, clar, a part de la natura, si la gent hi va, perquè a part és un itinerari molt transitat, no? Pues, al final del temps i del trànsit de la gent, pues, se desgasta i s'ha de mantenir.
Exacte, totalment d'acord.
Uh-huh. I quin perfil d'usuaris hi trobem habitualment? Perquè, clar, sí, se pot fer amb infants, per tant, hi pot haver turisme familiar, també, com que és una mica, com el que dius al principi, no? Has de tindre una mica de forma física o no és anar de passeig pel costat de la platja, igual també és un públic més específic.
Bueno, hi ha moltes maneres d'emprendre l'OGR, no? Jo sóc molt usuari, a mi m'agrada molt fer-lo, i te trobes a gent de tots els tipus, o sigui, no et cal ser un esportista d'èlit per a fer-lo, òbviament, sí que te trobes moltíssima gent que aprofita per a fer els seus entrenaments, veus gent que va corrent, però també veus a gent que fa petits trams del GR per a passejar i per a gaudir de l'entorn. O sigui, no, per, no tens per què forma física excel·lent, no? Sinó que jo crec que qualsevol persona que estigui mitjanament acostumbrada a caminar és fàcil de fer-lo. El que sí pot és això, o sigui, si tens previst fer tot el trajecte, val a dir que, per exemple, més o menys són uns 3 quilòmetres el que tenim dins el nostre terme de GR, des de, ficaríem des del fortín de les Avellanes fins a la partició del terme, fins a Perales, deuen haver uns 3 quilòmetres, no arriba. És un tram que sí que, com ja t'he dit, gent que està acostumbrada a caminar és fàcil de fer-lo. L'únic que és tenir la precaució pues, que és un terreny, pues, això és esquerp i són pujades i baixades pues, que cada un s'ho agarra com bonament pot i pot fer des d'una família en infants com ja et dic, esportistes que aprofiten aquest tram pues, per entrenar.
Uh-huh. I clar, el que em comentava és que pròximament, aquesta setmana o la que ve, se reforçarà la senyalització en els punts estos estrets. Claro, perquè si és estret, però està a la part que dona el penya-segat, diguéssim, hi ha valla o no?
Sí, tots just estos dos punts que senyalitzem, òbviament també hem ficat, hi ha baranes, va, però no s'ha de més avisar a la gent perquè tota precaució és poca. Estem parlant de, pues, això, de que la natura és molt canviant, no? I bueno, recordar a la gent que no es poden apropar al penya-segat, vull dir que no deixen de ser penya-segats i no deixen de ser un GR. Pues, no va de més avisar a la gent pues, que tinguin aquesta precaució, que ja et dic, o sigui, jo com a usuària del GR veig que són trams segurs, però que no està de més avisar a la gent i que tinguin pues, aquesta petita precaució de no assomar-se, més que no apropar-se d'anar per la part de la muntanya, sinó que no cal apropar-se molt a la zona de l'acantilat. Crec que és de calaix, no? Però sí, no va malament recordar-ho a la gent.
Mm-hmm. Sí, ha de ser ja de consciència que ja t'ha de vindre, no? Perquè t'ho diuen que ja t'ha d'anar al cap, en teoria.
Exacte.
Pues Mary, en aquestes actuacions se pot dir que el camí, este tram que del GR que passa per l'Ampolla, ara és més segur i accessible.
Sí, ara és més accessible. Pensem pues, que anem de cara a una temporada en què tindrem molts visitants, de per si ja és un GR transitat, i ara pues, en l'època estival de turisme que tenim pues, és utilitzat per moltíssima gent i creiem que aquestes petites millores que s'han fet pues, facilitaran això, que la gent ho pugui gaudir en unes condicions òptimes.
Uh-huh. Ara que s'apropa la temporada de més afluència, no, de visitants aquí a l'Ampolla, perquè, claro, estem parlant de que ve gent, a part de la gent del poble o dels pobles del costat, ve gent de fora, són visitants, són turistes, que a part de fer el GR, pues, després ja poden quedar a fer una roseta a l'Ampolla.
Exacte, fer un banyet a les platges, fer una roseta a l'Ampolla i, bueno, i gaudir també del nostre comerç. És tot un conjunt, no, que afavorís pues, això, de que tinguéssim aquesta gent que ens vingui a visitar, ja sigui el motiu del GR o qualsevol dels tants motius que tenim a l'Ampolla per a que ens vinguin a veure.
Uh-huh. I ja per acabar, Mary, que li diries a algú que encara no coneix este tram, no, que no ha anat mai al GR 92 d'aquí de l'Ampolla.
Però jo ja et dic, jo soc molt usuària del GR, m'agrada moltíssim fer-lo, i jo els aconsellaria que s'endinsessin a dins el GR, que disfrutessin de les vistes, del paisatge, una posta de sol allí al GR, és que són fantàstiques, i realment l'únic és desconnectar i gaudir de l'entorn, perquè és magnífic.
Uh-huh, i tant que sí, així que ja ho sabem ara que ja fa bon temps, no? I volem gaudir de la natura, del bon temps, bueno, i fer esport, evidentment, és un molt bon pla per a fer.
Exacte, totalment. És una bona manera de moure el cos i damunt en un entorn especial i molt bonic.
I tant que sí. Moltíssimes gràcies, Meritxell, per haver connectat un dia més aquí al programa. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre, per convidar-me i bueno, mos veiem.
Adéu, Mari.
Adéu.
Doncs, Marina, unes actuacions molt necessàries per este camí de ronda.
Unes actuacions molt necessàries per aquest camí, que és molt xulo. Si teniu l'oportunitat, feu-lo, perquè passa tot arran de mar i per diferents caletes, i és un camí molt, molt xulo. Moltes gràcies, Cel. I ahir ja ho dèiem, que aquest cap de setmana serà intens de regates al Maresme. Ahir parlàvem de la regata Millillador, que es farà a Arenys, i avui parlem de la cinquena regata inclusiva que organitza l'entitat nàutica social Talassa a Mataró, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui volem parlar d'aquesta regata inclusiva. Tenim, d'aquí ben poc, a Mataró, aquest dissabte, dia 9 de maig, tenim aquesta regata que organitzen des de Talassa, des de Nàutica Talassa, i per això saludem el Quim Espà. Quim, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Gràcies per convidar-nos.
No, gràcies a vosaltres, Quim, per respondre'ns i per parlar una estona amb nosaltres aquí al programa Arran de Mar, d'aquesta regata, que dèiem, aquesta cinquena ja regata inclusiva, que, bé, ho he llegit, jo també m'atreveixo a dir-ho, que és molt més que una regata.
Sí, la veritat és que aquest any és, a diferència d'altres anys, aquest any és la cinquena edició. Els altres anys l'havíem dedicat a un col·lectiu en concret, amb algun nivell organitzatiu, però també de participació.
Perquè, una mica, situa'ns, Quim, es tracta de fer una regata on, evidentment, el resultat crec que no és el més important, sinó que és acostar al mar, a navegar, doncs, a diferents col·lectius, diferents entitats que treballen, doncs, amb persones, amb alguna problemàtica concreta.
Sí, efectivament, l'Associació Nàutica Social Talassa treballa en aquest sentit, en obrir la mar. Creiem que el mar és un espai natural que ens pertany a tots, que és un espai natural que tradicionalment ha sigut exclusiu i excloent alhora, que normalment es fa servir o la gent que va treballar, els pescadors o si no, a nivell d'oci només a l'estiu, i la gent que pot, no?, d'alguna forma sempre s'ha relacionat a un ambient elitista, diguéssim.
Sí,
I la idea de l'associació és trencar això i fer de la mar un recurs social on la gent pugui facilitar la possibilitat de que la gent pugui anar-hi, pugui conèixer-lo i d'aquesta forma també el pugui estimar. Llavors, amb això, des del setembre vam iniciar el projecte de la mar oberta, que consistia en fer sortides puntuals i més regulars per diferents entitats. Hem portat a la gent amb problemes de salut mental, joves amb autisme, portat joves amb risc d'exclusió, també persones amb malalties, amb algunes d'elles d'aquestes minoritàries. Bueno, tot un seguit de col·lectius que potser mai havien plantejat la possibilitat de navegar, i ho hem fet d'una forma, pues, explorant el potencial terapèutic que té i empoderador, no?, que creiem que té.
I tant.
I una miqueta la regata va en aquest sentit. Totes aquestes persones que han navegat puntualment o regularment s'ajuntaran el dissabte vinent al port de Mataró, i amb més de entre 35 i 40 embarcacions sortirem a fer una regata que, com tu dius, no, lo important no és guanyar, sinó participar, i que les noves tripulacions, pues, també formin part d'aquesta participació activa, diguéssim.
I tant. No, ara pensava, amb aquest fet, no?, aquesta regata, que si ja ha de ser motivador per qualsevol persona, doncs imagina't encara més per aquests col·lectius que no tenen a l'abast en cap moment, doncs, poder sortir a navegar, que gràcies a vosaltres sí que ho poden fer. Doncs imagina't encara donar-los aquest plus, de participar en una jornada tan intensa com aquesta, amb una gran festa com és aquesta regata inclusiva. Clar, això és un al·licient, és una motivació que imagino que no els canvia la vida, però hi ajuda molt,
Sí, al final hi ha vides que, per circumstàncies que no les has triat, pues són dures, perquè pues t'ha tocat una malaltia o t'ha tocat cuidar alguna persona, i el teu dia a dia, pues, entra dintre d'una monotonia que el fet de poder, pues, un dia tindre un dia diferent, poder sortir, veure que ho fas amb més gent, pues, al final és aquest motiu, un motiu d'alegria. També en el projecte de la Mar Oberta i també en aquesta regata, el que fem també és un estudi, una valoració per veure els beneficis que poden tindre en l'estat d'ànim i en el benestar, diguéssim, de les persones, pues, un contacte amb la natura, en aquest cas amb el mar, no? I pues, també el portarem a pràctica amb aquestes enquestes de valoració que portem en les nostres sortides habituals, i també, doncs, aquest cop, pues, que hi haurà tantes persones, també serà una manera de poder quantificar, no?, aquest, aquests resultats.
Exacte, posar-hi una mica de números, en aquests resultats que sempre agrada tenir-los, però crec que el més important és intangible, és aquesta força, aquesta vitalitat, aquesta energia que dona el mar, que això no es pot posar, no es pot ni tan sols escriure en paraules, però existeix.
Sí, això, els que vivim la mar de prop ho sabem. El problema és, o nosaltres estem ficant la banya, és que com és, si en poblacions tan properes a la mar ens quedem sempre a la platja, no? Ja no hi ha mecanismes per poder accedir a la mar, no? La veiem, ens calma, ens ajuda a tindre-la a prop, però i per què no hi podem anar? I aquí és una miqueta, aquí és on estem ficant nosaltres totes les nostres forces.
Exacte, obrir, acostar que el mar això no es quedi a banyar-se a l'estiu a la platja, a acostar-s'hi a qualsevol època de l'any i mirar-se'l, sinó que vagi més enllà, que puguem tots, sigui qui sigui, doncs navegar, sentir el mar, sentir el vent, estar-hi encara més en contacte, no?
Totalment, totalment. Això sempre suposo ho haurem sentit, no?, que vivim d'esquenes al mar, i realment és que és així, però perquè no hi ha els mecanismes, ni hi ha la mentalitat, ni hi ha els recursos perquè no sigui així. De fet, els ports haurien de ser la porta al mar, no?, haurien de ser llocs on es poguessin fer, on es possibilités que la població en general, i sobretot nosaltres, en aquest cas estem parlant dels col·lectius així amb més problemàtica, puguin accedir a aquest recurs natural, no?, i puguin beneficiar-se de les seves propietats terapèutiques empoderadores, que la gent que hem navegat sabem que la tenim, no? És una mica d'això.
Sí, sí, sens dubte. És una llàstima que encara hàgim de dir aquesta frase de viure d'esquena al mar. Crec que, mica en mica, ho anem millorant, això, tota la societat en general, però hi ha molta feina per fer encara.
I tant. Al final, nosaltres com a entitat petita que som en el nostre caminar sí que hem vist que hi ha altres iniciatives, no?, d'altres entitats que ho estan fent arreu del territori, però sempre amb molt pocs recursos, amb molt poc respaldo de recolzament de les institucions, no? I al final sempre el model que tenim de port segueix sent un model antic basat en l'oci i en l'esport dintre dels clubs nàutics i totalment d'esquena a la vessant social. I fins que això no canvi, doncs és difícil que aquesta porta al mar sigui oberta.
I tant, doncs mira, des d'aquí treballem també per obrir-la, aquesta porta.
Totalment.
I em deies, Quim, que sou una entitat petita, però vaja, la festa d'aquest dissabte no serà petita, perquè a més d'aquesta regata a Marc, també hi haurà activitat a terra, és a dir, qualsevol persona de Mataró, del Maresme, de la comarca, de qualsevol lloc que s'hi vulgui acostar, a part de poder veure la regata, veure els vaixells, les embarcacions, també trobarà a terra informació de les entitats que hi participen, és a dir, hi haurà moviment.
La idea és que hem organitzat una jornada al voltant de la regata on les entitats socials doncs també puguin fer una miqueta de donar visibilitat a la seva tasca, i també hem convidat a les entitats nàutiques, ja siguin del Port de Mataró o d'altres indrets, que també puguin fer difusió. I una mica la idea és anar trobant moments, llocs, perquè aquests dos mons es trobin, no?, el món social i el món nàutic, i mica en mica ha anat teixint aquestes complicitats. I sí, està tothom convidat a vindre, ja veureu que hi ha molt bon ambient, que està, també serà bastant espectacular veure tots els barcos, serem entre 35-40 barcos que sortirem alhora de la bocana del port i farem la regata ben bé just davant de la façana. Esperem que el temps ens acompanyi i ja està, que això sempre, això sí que ja no depèn de nosaltres.
No, i amb aquest esport, amb la navegació en general, sempre s'ha de tenir un ull al mar i un ull al cel, i res més, perquè només en tenim dos, però s'ha d'estar molt pendent del temps,
Tal qual, sí, és així. Esperem això, bueno, ara estem amb una inestabilitat així meteorològica, a veure, estem pendents del parc, i suposo que se'ns, bueno, mirat que se'ns vagi posant bé. La idea principal per això és això, poder fer que totes aquestes persones puguin tindre aquesta experiència nàutica conjunta, i si es pot, pues, fer una regata millor que millor, i si no, pues, una volteta i poder celebrar una miqueta, doncs això, que estem en aquest camí.
I tant, sens dubte. A quina hora comença tot plegat? A la gent que s'hi vulgui acostar, a quina hora va bé que vingui?
Doncs pues mira, el programa, de fet, nosaltres quedem dureta per muntar tot, però les 9 estan cridats a les anti, 9 i mitja es fa la presentació de la regata, a les 10 ja anem cap a les embarcacions. La regata en si és de 11 a 12, i a partir de les 12 i mitja estarà entrant la gent al port. A la 1 tenim l'entrega de premis, i després hi ha un dinar popular, així és, que és amb paella, que en principi... hi haurà per tots els participants i segurament també n'hi haurà, si algú s'acosta podrà comprar algun tiquet. I en principi hi ha una rifa solidària cap a les 4 i així tanquem l'edició. Segurament cap a les 5, 6 estarem ja recollits.
Fantàstic. Doncs amb tot el que acaba amb un bon dinar és que va molt bé.
Tal qual. Sí, t'ha de celebrar les coses, si no...
i tant que sí, n'hi ha... Totes les que es puguin celebrar s'han de celebrar, perquè n'hi ha tantes que no es poden celebrar que aquestes no val la pena. Ens hem de concentrar en celebrar les que realment s'ho mereixen.
Molt bé, doncs això és una celebració, la veritat. Aquesta regata és una celebració, però al final, doncs això, aconseguir que totes aquestes entitats vulguin participar i els hi faci il·lusió i que tants armadors privats fiquin els seus barcos a disposició per aquesta que ho fa tothom d'una forma altruista per compartir la seva passió, i això també és digne de celebració. També hi ha aquesta part dintre de la mar, no?, que tenen sensibilitat social i que la volen compartir.
Doncs això està molt bé, perquè clar, 35-40 embarcacions que em deies, Quim, clar, vosaltres no les teniu, per tant necessiteu col·laboració per força.
Totalment. Des de... Sí, tots són embarcacions a particulars, el Balís també com a club ha col·laborat portant unes embarcacions, però pràcticament tota la flota són particulars que posen el seu temps, la seva disposició i els seus medis, que venen ells, els patrons, les patrones, més amb una mínima tripulació per portar amb seguretat l'embarcació, i que després ofereixen les places per totes aquestes persones de les entitats socials. No, és una bona aliada, però realment és una bona causa, i que la gent està encantada, i és la cinquena edició i cada cop tenim més participants.
Doncs llarga vida a aquesta iniciativa i a totes les que pugueu tirar endavant, des de Nàutica Social Terrassa, que recordo fa uns mesos que també aquí al programa vam parlar amb vosaltres, us vam conèixer, i ara avui hem volgut tornar a parlar amb vosaltres per a l'organització d'aquesta regata social i inclusiva que es farà aquest dissabte aquí a Mataró, al Maresme. Quim Espà, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona, que vagi molt bé, que faci bon temps, sobretot que la gent que vingui gaudeixi molt, sopar passin d'allò més bé, i això, que el mar sigui una porta oberta i que ajudi a tothom que ho necessiti, és a dir, a tothom, perquè tots ho necessitem, això.
Exacte, tal sigui així.
Perfecte, Quim, moltes gràcies, bona tarda.
Vinga, igualment, adéu-siau.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda, no marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
You say you love me, I say you crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother, I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit, only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy, here we go again. Don't go look at me with that look in your eye, you really ain't going nowhere.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. L'escala comença a condicionar les platges on només tornaran a funcionar el rentat.